Doncs com us dèiem, volem parlar amb en Miquel Bibiloni. Ell és físic nuclear mallorquí de Palma, va néixer l'any 1946 i a més de científic també és escriptor. El tenim aquí amb nosaltres. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Bibiloni.
Moltes gràcies per convidar-me.
A veure, explica'm-nos un poc, perquè vostè, arran de bé, una sèrie d'experiències vitals importants, als anys 90, va començar a estudiar el fenomen OVNI. Com va ser aquesta decisió seva?
Bé, el que va passar, jo ho he explicat algunes vegades, jo en aquell moment passava per una crisi personal important i arrel d'una sèrie de fets que varen ocorrir a diferents indrets, i un moment determinat em van demanar la meva opinió, me va interessar i la primera idea va ser menys si me podria sortir una tesi doctoral, perquè jo durant la vida havia fet, sempre que havia tractat de fer una tesi doctoral, tenia com una maledicció, sempre me sortia temes de feina que la me varen impedir fer. I després, llavors era un moment que jo vaig considerar bo, necessitava una cosa que me motivés, i vaig començar a estudiar el tema amb l'idea de veure si aquests fenòmens aèries anòmals tindrien una explicació científica. No pensava jo en el que va sortir a mesura que vaig anar fent feina amb el tema. Jo al principi pensava que era un tema purament de fenòmens a l'alta atmosfera, meteorològic, o alguna cosa d'aquestes. No pensava en extraterrestres, per exemple, per entendre'n molts.
Clar, això va ser als anys 90 i ja porta, doncs, per tant, més de 2 dècades treballant, estudiant sobre el fenomen...
Sí, 25 anys aproximadament, sí.
Sí. Doncs això, més de uns 25 anys estudiant el fenomen OVNI. Clar, sovint quan es parla dels OVNIs, la pregunta associada és hi creus, no hi creus, però en aquest cas no es tracta de creences, perquè vostè entén que aplica el mètode científic.
Jo dic, a banda de tot, jo som físic, estim la ciència, tant a l'empresa privada com a l'administració sempre he treballat en temes científics, en promoció de la ciència, la tecnologia i l'innovació, i per tant jo crec que l'única manera de veure un problema físic, ja me refereix que hi ha altre tipus de problemes que tenen altres tractaments, però problemes físics requereixen un tractament científic, és a dir, els fenòmens, les observacions, les mesures, els models que s'estableixen i després es comproven. Així la ciència occidental ha avançat i hem arribat en els nivells que tenim ara. Si tot fos a base de creences, estaríem encara en un món molt primitiu.
Bé, i en aquest sentit, no sé, com ha anat aquesta investigació d'un quart de segle? Ha trobat
sí,
alguna cosa?
No vaig, en el final, vaig abandonar l'idea de fer una tesi fa com a 10 o 12 anys, perquè veia que no me podria sortir una cosa suficientment brillant per el que jo volia fer. A partir de certa edat, Bernat, ets Bernat tu, no?
No, Bernat és el productor, jo sóc amb Pepo. Sí.
Pepo, a partir de certa edat, si no fas una cosa que valgui la pena, tampoc té molt de sentit, perquè estem més avant que la vida assegurada, no necessites la tesi per res, ha de sortir una cosa que valgui la pena. Jo vaig considerar que no valia la pena, pràcticament ho vaig abandonar, i un moment determinat, fa un parell d'anys, el Samit de quart mil·lenni me van animar a escriure un llibre i això és el que estic fent.
Caram. En aquest sentit, quines troballes o quins fets vostè està estudiant, està analitzant i pren, diguem-ne, com a importants per poder fer un llibre sobre ovnis, no? Quins són els fets?
Mira, jo el que he tractat de fer durant aquests anys és donar-li un enfoc científic i llavors a totes les parts, les diferents parts del fenomen, que és de lo més complex que hi ha, de lo més complex que s'enfrenta la humanitat, he tractat de veure a on està la ciència actualment, quines coses tenen explicació, quines coses no tenen explicació, quins temes ens apunten que la ciència actual té un desafiament, que hi ha coses que no podem explicar i hem de tractar d'explicar sempre des del punt de vista científic. Jo crec que tot té una explicació científica, llevat del tema espiritual i de creences, que és una altra història. Però lo de més és una explicació científica.
I en aquest sentit, clar, s'han documentat moltíssims avistaments. Tots són de gent que està sola i té ganes de cridar l'atenció. Hi ha alguna cosa interessant?
Jo, per exemple, he parlat amb molt de militars, amb molt de pilots de línies aèries. M'han contat tot un conjunt de casos que mai han sortit, mai han estat publicats, alguns, perquè tenen en compte que un pilot moltes de vegades es calla moltes coses. I per què els callen? Perquè l'únic que té són entrebancs. Fixa't tu, té por que tu i jo, si hem de volar amb avió a Madrid, sí, i poden triar entre un pilot que vol omnis i un que no vol omnis, jo m'estim més els que no els vol. Sí. És a dir, les companyies aèries no volen gent que tingui problemes perquè sempre pensen, si jo li pos un aparat o que val una d'operada, i una cosa que val molt més, que són les vides humanes, en man d'una persona que potser està desequilibrada. El més probable és que no, però i sí, i llavors es pensen i sí. Què és el que passa als pilots i les tripulacions? Que moltes vegades callen coses. És a dir, per què? Perquè allò l'únic que els crearà seran problemes. I el pilot militar te diria que moltes vegades igual. És a dir, el que volen és volar, i llavors és una cosa que no té explicació, quan el millor és callar-la.
I quan parlem, quan parlem d'avistaments que no tenen explicació i que moltes vegades són silenciats, no sé, vostè coneix alguns testimonis, ens pot explicar de què es tracta, què és el que es veu?
Mira, hi ha part dels incidents que són, sobretot els que tenen lloc de nit, que són fenòmens que tenen lloc a l'alta atmosfera. Antigament, o fins fa 15 anys aproximadament, es pensava, o 20, que a l'alta atmosfera no passava res. Avui en dia et sap perfectament que hi ha un conjunt de fenòmens luminosos que estan creats per la radiació que ve de l'espai, del Sol o extrasistema solar, que interaccionen les partícules que venen, interaccionen a l'alta atmosfera, perquè l'alta atmosfera no està buida completament, és a dir, hi ha una pressió molt baixa, però hi ha carbono, nitrogen, oxigen, etc, etc. I ja són nobles, no? I llavors es interaccionen, l'ionisen, i això provoquen fenòmens luminosos. Això antes pensava que no ocorria, i el físic els donen, doncs, perquè tenen sentit de l'humor, físics, com a elfos, silfos, exactament, però són fenòmens físics. Això és una part important.
Bé.
Hi ha bastant de fenòmens atmosfèrics poc coneguts que donen lloc a fenòmens luminosos, per exemple, quan hi ha hagut cristal de gel en determinades circumstàncies meteorològiques, se veuen dos, tres, quatre sols, i això no són òmnits, sinó és un fenomen que té lloc a l'atmosfera. Hi ha un termull de temes d'aquest tipus. A vegades hi ha reflexions anòmales, tu saps que la llum es reflexa i es difracta, i llavors hi ha fenòmens d'aquest tipus. Hi ha aparatos de tipus militar. Tu fixa't que la tecnologia militar va molt en avant de la tecnologia civil. Això ho hem vist a l'internet i en moltíssimes de coses. Evidentment, avui en dia hi ha dispositius aeris, fixa't, les naus no tripulades, que serien les famoses UAV, Unmanned Aerial Device, que varen començar fa moltíssims anys. Ara són els drons, que tothom parla de drons, però això ja existia. I tenien un comportament estrany. Fixa't, si duen 30 anys de desenvolupament d'aquest tema, el que han fet. I després hi ha, finalment, el que jo dic omnis, que són fenòmens físics pels que no tenim explicació. A vegades hi ha hagut pilots que s'han trobat amb estructures metàl·liques de prop amb un comportament impossible d'explicar. Això s'han trobat pilots militars i pilots civils. És a dir, que i això pues, és el que deia molt realment, i que és una tecnologia que no és d'aquest món. Això és un fet.
Caram. Per cert, senyor Bibiloni, vostè coneix el cas Manises? Li sona?
Molt, sí, per suposat. I personalment, el pilot de l'interceptor que va perseguir, o va tractar de seguir, més que perseguir, els ovnis, era el coronel Càmeres, una persona col·laboradora de Quart Milenge, per l'art vell, una vegada o dues. I és una persona molt sèria i que està convençut de que allò no era una... no era un avió, ni era una llum d'una ximeneia que se veés de lluny, etcètera, etcètera. I els radars ho detectaren i hi ha tot un conjunt de coincidències que fan que sigui un dels casos més interessants. De fet, els serveis secrets nord-americans es van interessar molt per aquest fenomen. Si hagués estat un avió o un dispositiu nord-americà, no s'haguessin interessat.
Recordant pels oients que estiguin un poc despistats, si no corregeixim, senyor Bibiloni, però diríem que ens situem al 11 de novembre de 1979, un avió que s'enlaira des de Mallorca en destí a Tenerife, quan passa molt a prop d'Esbadrà, a Eivissa...
Sí, doncs, senyor, sí, senyor, exactament.
El pilot, el senyor Sáez de Tejada, detecta una mena com de llum, unes llums que li van gairebé a buscar l'impacte amb el seu aeroplà, demana informació a les torres de control de València i Barcelona i de Madrid i li diuen que no aprecien res en el seu panell de radar. Mentrestant, Sáenz de Tejada té aquestes llums a sobre, intenta esquivar-les i finalment fa un aterratge d'emergència a l'aeroport de València, Manises, per això es coneix el cas com a cas Manises. No sé si corregiria o afegiria algun altre aspecte interessant.
Fixa't que si aquest tema és interessant, que hi ha una web que es diu NARCAP, NARCAP, que és d'una fundació que se dedica a investigar els incidents aeris. Ho pot cercar per internet, www.narcap.org, i veuràs que hi ha moltíssimes de publicacions. Hi ha un grup d'investigació darrere això format per tècnics, pilots, enginyers, físics, meteoròlegs, que segueixen aquests fenòmens, i aquests incidents aèrits són més freqüents del que sembla. N'hi ha molt, molt interès. Tu a la web veuràs el que jo t'he dit, i és una organització sèria.
Caram, a què podem atribuir aquesta mena de fenòmens que no es poden explicar doncs, per aquests fenòmens a alta atmosfera, pel tema de la indústria militar?
Com que hi ha una intel·ligència forana que està jugant amb nosaltres.
Caram.
L'única, per mi, l'única explicació que té, aquesta gent té sentit de l'humor i a vegades juguen amb nosaltres. Jo sempre penso amb això, Pepo, que es comporten a vegades, no sempre, perquè possiblement això té més d'un origen i no tots se comporten igual, però jo penso, no seran els infants que juguen amb les formilles, amb els llagots i amb els escarabats i els fan 6.000 perreries, els nimbons, els dolents, els lleven les potes. Jo espero que aquesta gent no sigui dolenta. Però de moment, jo quan era nin m'agradava perquè respectava molt els animals, però agafava una formiga amb molta cura i la duia a un altre puesto per veure com es comportava. Jo tenia molt d'interès en el comportament animal. Era un gran defensor dels cans i dels cavalls, i però els insectes jugaven amb ells, però mai els va fer mal, això també t'ho diria.
Per cert,
i llavors m'agradava jugar i veure com se comportaven i, bueno, aquesta gent a vegades pareix que fa com els infants petits que juguen amb els insectes.
Per cert, i parlant de projectes, no sé si seriosos o no, però coneix el projecte Revelació, en anglès Disclosure Project?
Sí, sí, ho conec, sí.
Què li sembla? Quina opinió li té?
La meva opinió personal, mira, jo això ho he explicat més d'una vegada. Jo, la conclusió que ripes, aquest tema és tan d'una importància tan grossa estratègica que jo dut de que això s'ho publiqui el manco curt termini. Fixa't que des de l'any 1947, o 46, 47, 46 realment, perquè això va començar a Escandinàvia i antes ja es tenien moltes notícies, és a dir, molt possiblement ja a principis de segle hi havia un grup que estudiava aquests temes en el món anglosaxó i estudiaven aquest tema. Hi havia un grup polític que feia feina ja amb aquesta història. I realment pot ser avançat amb aquesta història. És a dir, s'han anat publicant casos, però jo crec que el bessó no s'ha publicat mai. Bé, dic que se publiqui a curt termini.
Recordem que el projecte Revelació, o el Disclosure Project, amb les seves sigles originals, amb la seva terminologia original en anglès, doncs és una organització fundada per Stephen Greer l'any 1993, sí. I que bé, intenten explicar que hi ha una conspiració del govern dels Estats Units per ocultar dades relacionades amb l'existència dels ovnis i d'una intel·ligència exterior. Vostè es creu això de la conxorxa dels estats?
Hombre, jo crec personalment que les grans potències tenen molta informació damunt d'aquest tema, tant els Estats Units com Rússia, com Xina, com altres països. Crec que, fixa't una cosa, Pepo, que la potència que aconseguís una part d'aquesta tecnologia, o aconseguís el viatge interestel·lar, estiria en la situació semblant a l'aristocràcia espanyola que va promocionar el descobriment d'Amèrica i es va beneficiar de tota l'exploració americana, i fixa't que moltes d'aquestes famílies continuen el poder 5 segles després. Basta que vegis els llinatges que varen ser decisius en l'època dels reis catòlics i els llinatges que avui en dia estan a les grans empreses i companyies, o els fills, o els descendents, o famílies afins. És a dir, l'aristocràcia espanyola va aconseguir una situació dominant en el món i algunes famílies varen tenir un poder durant molts segles i que continuen amb una part d'aquest poder. Amb el viatge interestel·lar, el domini d'aquestes tecnologies, el grup que ho aconseguís s'asseguraria una cosa semblant.
Caram.
O sigui, que fixa't si això és estratègic.
Caram. Bé, i ja per... Pel divendres a la nit o el diumenge a la tarda, alguna pel·lícula que ens pugui recomanar, senyor Bibiloni, sobre aquest assumpte que cregui vostè acertada, que estigui bé? No sé.
Sobre aquest assumpte? Hi ha una pel·lícula d'un argentí molt bona que se va projectar, però en molt pocs cines. Jo te diria que... Això és el de Requià. Que jo sàpiga, en els cines comercials s'ha projectat poc. Però els que vulguin quedar-se a casa seva davant del televisor, una pel·lícula apassionant directament sobre aquest tema és Dormiluna, d'en Kubrick.
Sí.
I si llegeixen la novel·la, veuràs que que val la pena. És una editada llibre de butxaca d'en Arthur Clarke, Dormiluna, una odissea espacial, i jo crec que és una pel·lícula i una novel·la que has de llegir. Si vol la pel·lícula, llegeixen la novel·la, és del millor per mi que s'ha escrit i s'ha fet.
Bé, també ens esperarem a que vostè publiqui el seu llibre. Aquest llibre
moltíssimes gràcies, Pepo.
Té títol ja, el llibre?
No, encara no. Fixa't que jo crec que encara me queda un any de feina, perquè jo aspiro a fer una cosa ben feta i original. I això, fer una cosa ben feta, du moltes hores de feina, Pepo.
Bé, doncs ja ho veieu, hem parlat d'aquesta investigació del físic nuclear mallorquí Miquel Bibiloni sobre el fenomen OVNI. Senyor Bibiloni, li desitgem molta sort i esperem que quan publiqui el llibre a veure si pot tornar-nos a atendre i dedicar-nos uns minuts.
Jo te promet que aniré a Formentera. Hi ha una sèrie de persones i casos que han tingut lloc a prop de Formentera que a mi m'interessen.
Ah, sí?
En algun moment, sí.
A veure si ens pot avançar alguna coseta...
Pues mira, en el sud de Formentera, el cas del petrolero, del butanero Tamames, això era un barco que transportava butano, allà se'l liquat amb una travessia entre el Cudi i escombreres, crec, i es troba amb un fenomen aeri interessantíssim, amb una, el que ells van descriure com una flota, i un barco rus també ho va veure, i parla del petrolero, els russos parlen d'aquest butanero, no era petrolero, un butanero. I en el sud de Formentera hi ha un indret en els que hi ha hagut un número de casos raro, és a dir, un número molt superior a lo que seria d'esperar. És a dir, és una zona molt interessant. És a dir, hi ha algú, qualcú que segurament té informació a la vostra illa, que a mi m'agrada molt, per cert.
Caram. I però aquests casos, diguem-ne, que serien avistaments de què? D'estructures aèries, de llums?
No, mira, va ser d'unes estructures aèries que pensaven en el principi que eren núvols molt raros, platejats, però després varen veure que eren objectes metàl·lics. I això va tenir lloc en el sud de Formentera, en el sud-suet de Formentera, per ser exactes.
Després serà un altre tema, serà si algun dia ens coneixem, no?, amb el senyor extraterrestre, clar, ens podrem entendre, perquè clar, això és com si un neandertal volgués, no sé, entendre què és internet, no?, dic jo.
Sí, o potser encara més estrany. Jo no descartaria, hi ha gent molt més preparada que jo que ho ha enfocat així, que no, hi pot haver formes de pensament que no s'apareixin en les a la nostra. És a dir, això ho estan fent arrel de la intel·ligència artificial. Això és molt interessant. Segurament la intel·ligència artificial ens donaran pistes per pensar que hi ha altres maneres d'enfocar els temes, de pensar, vamos.
Caram. Doncs ja ho veieu, tot un esforç que hem de fer per obrir la nostra perspectiva i la nostra concepció, no només de la vida, sinó també de fins on pot abarcar o pot abastar el nostre coneixement. Avui hem fet aquest exercici amb el senyor Miquel Bibiloni. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies, Pepo.